Radio Astel.
Rebem com cada dimarts a Radio Astel a Joan Anton Català, astrofísic, guitarrista quàntic i divulgador.
No, a veure, guitarrista quàntic, això no ho havia dit mai, Mercè. Guitarrista quàntic.
Això ha estat aquella persona que hi ha allà al darrere.
Ostres.
Que saps que no li hem escoltat mai la veu, però que està allà al darrere picant, però que no vegis, i fent bueno, aquestes coses que li agraden.
Ja parlarem amb ell.
Sí? Senyor Capdevila, eh?
Sí.
Ja el saps qui és.
Ferran.
Bueno, Ferran. Bé, abans d'entrar en el tema, perquè avui recordem, sí que parlarem de reactors nuclears i de la, a veure si ho pronuncio bé, de la fissió nuclear.
La fissió, perfecte, fissió.
Fissió, perquè avui fa 5 anys de l'accident de Iqoxe, que va causar 3 morts a Tarragona, això recordem-ho. Això en aquest cas era una empresa química, però amb aquesta malaurada efemèride, avui també li demanem a Joan Anton Català que entrem en aquest món, no?, de l'energia nuclear. Però abans, Joan Anton,
A veure.
Aquesta nit hem tingut, si no m'equivoco, primera lluna de l'any plena.
Sí, plena.
Té algun significat,
no,
això?
No, a veure, molta gent li intenta donar significats.
Però no en té.
Estrambòtics, no, a veure, sí que en té un emotiu, que és que la lluna sempre ens agrada molt de mirar,
molt.
I sé que a tu també t'agrada molt.
Sí.
I per tant, que sigui una lluna plena ja sempre és bonic, i que a més, doncs, sigui la primera plena de l'any també és molt bonic. Però a part d'això, des del punt de vista astronòmic, barra científic, no té cap mena d'importància. Vull dir, és una lluna plena com qualsevol altra.
Dit això, també deixem, perquè ara em passa aquesta darrera hora també a en Joan Trias, les nominacions als Premis Òscar s'ajornen una setmana. Sabem que aquesta setmana doncs havíem de conèixer aquestes nominacions justament pels incendis a Los Angeles. I clar, la setmana passada em van parlar molt i em van parlar amb el Narcís Prat, que és una de les persones que més sap sobre el canvi climàtic. I realment, i ara m'ha vingut al cap, no, Joan Anton, quantes vegades tu també n'has parlat amb aquest espai, aquí en aquesta casa, de la consciència, poca consciència que tenim els humans.
Continua havent negacionisme aquests dies per les xarxes, se n'ha parlat molt, a conseqüència també, no només dels incendis, sinó de... Jo diria, hi ha com dues notícies. Aquesta dels incendis, que és tremenda per tot el que significa i per la gent que ha mort, però la notícia des del punt de vista del canvi climàtic o de l'emergència no ha estat aquesta. Ha estat la publicació dels resultats, la confirmació del que ja tots sospitàvem. Ho sospitàvem abans que acabés el 2024 i ha estat ara confirmat per la Unió Meteorològica Internacional,
no?
I per Copernicus, i per l'Agència Espacial Europea i per la NASA, que l'any 2004 ha estat el més càlid des que es tenen registres. Portem la darrera dècada, els 10 darrers anys, són els 10 més càlids dels quals es té registre i, a més, augmentant d'una a l'altra. S'ha superat per primer cop el llindar del 1,5 graus d'augment de temperatura global que l'acord de París del 2015 havia marcat com un llindar perillós que havíem d'intentar no superar, i s'ha superat en diversos moments al llarg del 2024. Això, que s'ha mogut molt per xarxes socials i que jo també ho he mogut, és increïble la quantitat de gent que continua negant una evidència que és claríssima, que continuen posant sobre la taula explicacions estrambòtiques per intentar donar raó en aquest augment de temperatura, traient una mica la responsabilitat als humans, no? Dient, no, és que això potser són cicles naturals, quan és que no estem escoltant la ciència. És que la ciència cada any ens diu que està comprovadíssim com aquesta emergència climàtica està relacionada directament amb l'acció humana, directament amb la crema de combustibles fòssils. També hi juguen altres factors. El Niño, aquest factor atmosfèric que és cíclic al món, sembla que ha tingut també un paper, 2023-2024, ha tingut un paper que ha ajudat també a impulsar una mica aquest augment. Però bàsicament, l'augment, la tendència que estem veient és provocada per efectes humans. I al final, Mercè, tinc la sensació de que part d'aquest negacionisme, i per mi hi ha el negacionisme polític, que és molt perillós, i després hi ha el negacionisme popular. Per mi, part del negacionisme popular, crec, i vaig a ser molt dur, crec que és perquè en realitat ens sentim culpables i no ens volem sentir culpables. I la manera de no sentir-nos culpables és donant-li la culpa a algú altre, a la natura, a efectes cíclics, negant la responsabilitat que tenim tots nosaltres d'aquest augment de temperatures que està patint el planeta. És que és l'única explicació que puc tenir.
Ai, bueno, dit això, deies tu...
De totes maneres, Mercè, permetem un... Sí. Saps que sóc optimista, de mena, sí. Un apunt optimista. 2025 sí. Podria ser el primer any, a veure si tant de bo es confirma, que veiem un trencament de tendència. Que veiem que perquè s'estan fent deures, no de la manera que hauríem de fer, però s'estan fent deures. Xina està fent els deures. Tot el que faci Xina té un efecte global molt important per la magnitud de la cosa, per la magnitud de la població que té i els efectes que això implica. I no és que canviem tendència, no la canviarem, perquè per inèrcia del planeta aquesta tendència d'augment de temperatures continuarà pujant. Però potser veurem que la gràfica comença a girar, a minvar una miqueta. Podria ser el primer any en què això es vegés. Aquesta és l'esperança que tenim.
Tant de bo, Joan Anton. Dit això, ara sí, explica'ns com funcionen, que és el tema del dia que ens porta avui Joan Anton Català, les nostres centrals nuclears.
Exacte. Això és un procés que anomenem fissió nuclear. No confondre amb fusió nuclear. Anem a descartar la fusió nuclear, que en parlarem algun dia, i n'hem parlat també quan parlem dels estels, és el que fan els sols, els estels a dins. La fusió, que és la que no parlarem avui, s'agafen àtoms simples i s'ajunten per formar àtoms més complexes i això es fabrica energia. Doncs bé, el que fa la fissió dels nostres reactors nuclears és el procés contrari. S'agafen àtoms, nuclis atòmics molt pesats, ara veurem quins, es trenquen per produir nuclis més simples i amb això també s'obté energia.
Vinga, doncs entrem de ple amb Joan Anton Català al món de l'energia nuclear. Clar, fet aquesta diferenciació, no?, que deies tu, entre la fusió i la fissió, la fissió nuclear, clar, genera molts residus radioactius, ara que parlàvem, no, Joan Anton?
Sí, hi ha dues grans diferències en com funcionen la fusió i la fissió. Dèiem, per una banda, no?, la fusió junta nuclis atòmics per fer-ne de més complexos, i això obté energia. La fissió trenca nuclis atòmics per també obtenir energia. Però hi ha dues conseqüències de tot això. La primera és que el procés de fissió és molt menys efectiu, eficaç, que el de fusió. En el de fusió s'obté molta més energia que en el de fissió. I també el que ara tu comentaves, el procés de fusió nuclear és molt net, molt net, i en canvi el de fissió, que és el que estem utilitzant a les centrals, és força brut. Genera residus radioactius, l'efecte dels quals és perillós i perdura durant centenars i, en alguns casos, milers d'anys. Amb això el que hem d'entendre és que, i potser seria el resum al final, però ja l'avanço, no ara, abans no entrem en el detall de la fissió nuclear, que la fissió nuclear, això que estem utilitzant els reactors, és com un peatge que ara estem pagant, és un peatge de la transició energètica, és un peatge on necessitem les centrals nuclears i aquest procés, que no és molt eficient, tot i això és moltíssim més eficient que el carbó, que una central de carbó, moltíssim més eficient, però no seria el nostre destí. El nostre destí seria la fusió nuclear, és copiar el que fan els estels a dins, que és un procés net i molt eficient, però encara estem a dècades de poder-ho fer. I, per tant, el peatge que estem pagant ara és tenir aquestes centrals nuclears que ens donen energia que necessitem, que són molt millors que les centrals de carbó, per entendre'ns, per tant, que tenen molt menys impacte a l'empremta de carboni, a l'emergència climàtica que parlàvem, però que haurem de jubilar tan aviat com puguem.
Com funciona aquesta fissió nuclear?
La fissió nuclear, dèiem, va de trencar nuclis atòmics grossos.
Sí.
Com més grossos, més fàcil és trencar-los. Utilitzem, bàsicament, urani-235, que ara te'n parlaré, i plutoni-239.
A l'urani... Em sona Regreso al futuro, t'haig de dir.
Sí, bueno...
Perquè és, no, el que feia servir el Doc i el Martin per...
Sí, bueno, i et pots... Aquesta és la part bonica del que et pot sonar, d'aquestes hi ha parts no tan boniques que et pot sonar, que són les bombes nuclears, bombes atòmiques de Nagasaki, Hiroshima, etc. Molt bé, mira, l'urani és l'element de la taula periòdica més pesat, més complex, que trobem de manera natural, que trobem a l'escorça de la Terra, l'urani. I l'urani té diferents isòtops, recordem que els isòtops són varietats d'un mateix element, doncs l'urani té un d'isòtop, que és el més estable, el més abundant, que és el 235. Té 92 protons a l'interior i la resta són neutrons. Què fem? Bombardegem àtoms d'urani. O àtoms de plutoni, que encara és un element més pesat que l'urani, més neutrons encara. Al bombardejar, aquest àtom es trenca, es fragmenta, plam, es fragmenta. Mm. I en fragmentar-se, molts d'aquests neutrons surten disparats com projectils. Aquests neutrons, a la seva banda, impacten contra altres àtoms d'urani o de plutoni i els tornen a trencar. I es tornen a generar una cascada, una cadena d'esdeveniments, que és neutrons que s'alliberen, i això és la famosa reacció en cadena, que un cop comença s'alimenta per si mateixa a base de trencament d'àtoms que alliberen neutrons, que són com projectils que trenquen altres àtoms, que alliberen més neutrons, i això es multiplica en una reacció que, si no es pogués controlar, seria catastròfica. Correcte. Afortunadament, a les centrals nuclears, ara veurem com ho controlem, a les armes nuclears es tracta de no controlar-ho, de deixar que això
aquesta reacció exploti
absolutament i faci. No? Això és el que fem a les centrals nuclears, bàsicament. Per tant, bombardejar, trencar àtoms de nuclis d'urani-235 i de plutoni-239.
Clar, Joan Anton, ara necessitem d'alguna manera controlar aquesta energia.
Exacte. Abans et donaré una xifra que et deia, hem d'entendre que són molt més eficaces, molt més eficients que una central de carbó, de generació d'energia per carbó. Mira, la xifra que vaig agafar és que un reactor nuclear típic, cada any, per produir l'energia, necessita 27 tones de combustible, d'urani, 27 tones, que sembla molt. Però mira, per generar la mateixa energia en un any, una central de combustió de carbó necessitaria 2,5 milions de tones.
Mare meva.
Per fer la mateixa energia. Per tant, torno a dir, són elements necessaris en aquest moment, aquests reactors nuclears. Molt bé, com controlem la cosa? Mira, el combustible que normalment s'utilitza és l'òxid d'urani-235, que es fabrica en unes barres. L'urani, al final, el 235, és un element que, perquè es trenqui, per desintegrar-se, han de passar milions d'anys. En un procés lentíssim. El que fem a les centrals nuclears és accelerar aquest procés. És a dir, provocar que això comenci, arrenqui, i un cop arrenca, per aquest esdeveniment en cadena, que dèiem, tot això s'autoalimenta. Però necessitem controlar-ho perquè no se'ns vagi de les mans.
Clar.
Hi ha dos elements que permeten controlar això i que haurem vist a les pel·lícules, sobretot, per exemple, no sé si has vist la sèrie Chernobyl.
No.
És boníssima.
Ja sé que la tinc molt
boníssima,
pendent.
Sí. Molt dura, perquè és molt fidel
al
que realment va passar.
Però és necessària, no, Joan Anton?
Sí, i està molt ben feta. Doncs utilitzem unes barres que s'insereixen dins del nucli del reactor nuclear. Aquestes barres estan fetes de bor i de cadmi, que són elements que absorbeixen neutrons. És com si traguessin neutrons de l'equació. Eliminen neutrons.
Va.
De manera que quan comença la reacció nuclear es produeix aquest esdeveniment en cadena, no? Aquest flux de neutrons desbocats que volen trencar altres àtoms. Si s'introdueixen aquestes barres dins el reactor nuclear, com més s'introdueixen a dins, menys neutrons hi ha disponibles per trencar altres àtoms, perquè són barres que absorbeixen neutrons. Per tant, la manera de no aturar, perquè no es pot aturar. És a dir, hem d'entendre que un cop s'engega un reactor nuclear no es pot aturar.
És com l'avió, no? O
sigui, sí,
no hi ha punt de...
No, s'hauria de deixar que el combustible nuclear s'esgotés. Però sí, el que sí que es pot és minvar o accelerar el funcionament. És a dir, com prendre l'accelerador. I això es fa inserint o extraient aquestes barres més a dins o més fora. I l'altre element és que aquestes barres estan també col·locades dins d'unes estructures fetes de grafit, i el grafit també és un element molt resistent, una substància molt resistent, i que absorbeix també neutrons. Per tant, torno a dir, un cop tu engegues un reactor nuclear, la cosa està engegada. No és allò, l'aturarem. No. Aturar-lo no es fa de seguida, suposo que és lentíssim. El que sí que tu pots fer és pràcticament minvar, aturar-la, mantenir latent, diríem, tot allò, o accelerar-ho. I això ho fem amb aquestes barres de cadmi de bor. Atomic.
Clar, però Joan Anton, un reactor nuclear necessita d'altres elements, no?
Sí, necessita aigua. Funcionar. Bàsicament, l'aigua és l'altre element bàsic. Necessita aigua. Perquè, a veure, com fem l'energia? L'energia, al final, es fa el reactor nuclear. La reacció nuclear genera molta escalfor, moltíssima escalfor. Això el que fa és escalfar aigua, el converteix en vapor, i aquest vapor passa per turbines i les fa girar. I això és el que generarà l'electricitat. Per tant, al final, l'aigua és necessari per dues raons principals. Una, per generar l'energia. És l'element que escalfarem per fer que vagi a través de conductes, que mogui turbines i que això ens generi l'electricitat. Val? Però segona, també perquè és un element que ajuda a refrigerar, a mantenir la temperatura del reactor nuclear. La reacció nuclear, com més temperatura hi ha, més desbocada funciona. Més incontrolable és. Si tu ets capaç de mantenir una temperatura més o menys regulada, amb les barres aquestes que dèiem abans, podràs mantenir la bèstia allà. Però si se t'esgota l'aigua, si no tinguessis aigua, allò no ho podries controlar de cap manera. Per tant, els reactors nuclears els veurem sempre en piscines, tant dins d'unes piscines d'aigua, i aquesta aigua, torno a dir, funciona per dos motius. Una, com a refrigerant. Dos, per generar l'energia. Els grans accidents que hem tingut, molt pocs, afortunadament, però gravíssims que hem tingut, perquè és com un accident d'avió, n'hi ha pocs, però quan n'hi ha algun,
són forts.
Són gravíssims, no? Doncs aquí és el mateix. Doncs ha estat, bàsicament, molts d'ells per errors amb la refrigeració dels reactors nuclears, errors amb les vàlvules d'aigua, amb el subministrament d'aigua, qualsevol cosa que ha fet que la temperatura del reactor se n'anés de mare i a partir d'aquell moment es perdés el control, o quasi es perdés el control, de la refrigeració del reactor nuclear. Per tant, torno a dir, l'aigua és un element bàsic, bàsic, bàsic del funcionament d'un reactor nuclear.
Dèiem al principi, Joan Anton, l'energia nuclear, però, com dèiem, pot ser perillosa i al mateix temps també destructiva. Puede que vaya a sobar. Clar, realment, on s'emmagatzema tot plegat, no? Clar. Perquè això és el que tu deies, no? Que estaves explicant ara.
Es produeixen, es generen residus radioactius que triguen, són isòtops, són altres elements químics que continuen desintegrant-se, que són molt perillosos per la salut, i alguns dels quals triguen a desaparèixer centenars d'anys, altres milers d'anys. I això no ens agrada gens. Llavors, el que es fa és, normalment les centrals nuclears amagatzemen, la mateixa central nuclear amagatzema els principals residus a curt termini. Curt termini vol dir més o menys un centenar, 200, 300 anys. Això normalment aquests residus romanen dins de la central nuclear, però després s'han de traslladar a cementiris, a abocadors molt controlats de residus radioactius. Clar, qui fa això i com es fa? Pues hi ha països que fan negoci d'això, hi ha països que han construït llocs, abocadors molt controlats i que admeten, pagant, clar, admeten residus d'altres països que s'envien, per exemple, França en té, que s'envien cap allà i llavors, amb mesures, ja et dic, molt de control, s'emmagatzemen normalment sota terra, amb contenidors molt protegits, que són contenidors que en principi poden suportar moviments sísmics sense fracturar-se, tot i això la natura sempre ens supera. Vull dir que sempre que hem intentat fer alguna cosa i hem dit, no, això aguantarà, com les riuades i aquestes coses. La natura sempre arriba i diu, un moment, que a mi no em guanyeu.
Em diu l'última,
Sí, em diu sempre l'última. Per tant, això no ens agrada gaire, aquests abocadors que tenim, que torno a dir, en aquest moment és un peatge que hem de pagar perquè necessitem aquesta energia nuclear. Sobretot la necessitem per fer la transició energètica, per abandonar ja definitivament les centrals de carbó al món, que són les més contaminants que hi ha, amb molta diferència, i poder accelerar cap a les energies renovables. Però tot això té un procés.
Clar, un camí, un no? Camí. Aquesta transició.
I en aquest camí l'energia nuclear continua sent una peça encara avui necessària.
Anem cap a, deies tu, per anar concluint, Joan Anton, aquests accidents també, com deies tu, que quan passen doncs són fatals. Clar, perquè jo m'imagino que aquestes centrals nuclears han de passar molts controls de seguretat.
És com un avió.
No?
Correcte, és com un avió que dèiem, hi ha pocs accidents per la quantitat de vols que hi ha. El que passa que quan n'hi ha un, doncs és gravíssim l'accident, perquè no hi ha res de mitjà de transport que passi tants controls com un avió, no? Tant de vols cotxes en poguessin passar tants, no?
Com l'avió,
Aquí passa el mateix. És a dir, una central nuclear està rigorosament estudiada, analitzada, certificada per evitar que passi res, però de tant en tant passa. I quan passa, a vegades ha estat per errors humans. La de Harrisburg va ser l'any 1979, de les més importants que hi ha hagut, la de Txernòbil, totes aquestes han estat per errors humans. Mira, la de Txernòbil, que és aquesta sèrie
que recomano
que es vegi, perquè a més és molt fidel, va ser l'any 1986, Txernòbil és una regió d'Ucraïna, i es va produir per... S'estava provant un nou reactor nuclear i es va fer una prova en directe, diríem, en viu, una prova, i en aquesta prova es van cometre errors importants i se'ls va descontrolar el funcionament del reactor nuclear i es va produir una fuita radioactiva que va, diríem, afectar tota aquella regió i després tota Europa. En països nòrdics que van veure com les corrents atmosfèriques transportaven aquestes radiacions, es van detectar augments de radiació a aliments, a llet, a tota Europa, per tant no només a Ucraïna, no només a Rússia, en aquell moment Ucraïna formava part de la Unió Soviètica, sinó tot l'entorn va ser una catàstrofe. Es van haver d'enviar personal militar, bàsicament, amb mesures casolanes, les que hi havia, per intentar aturar. Aturar vol dir construir, es va haver de construir el que s'anomena un sarcòfag. El sarcòfag és una estructura de formigó i de plom que tancava aquell reactor nuclear que continuava fora de control. No es podia fer res, no es pot aturar, no es pot aturar. I, per tant, el que es va fer és construir una estructura com una caixa que ho tancava. Però tot això es va haver de fer amb gent que sacrificava la seva vida.
Sí, sí.
Només podien estar minuts. La radiació era tan intensa i l'escalfor era tan intensa que treballaven per torns. Minuts i els tornaven a treure per descansar i tornava una altra onada d'homes. Mira, et donaré algunes xifres. Es van evacuar 115.000 persones en 30 quilòmetres d'exclusió. Posteriorment se'n van evacuar 220.000 persones més. Es van enviar a treballar 200.000 treballadors, se'ls anomenava els liquidadors, que feien aquest sarcòfag. Després aquesta xifra va pujar als 600.000 treballadors. 600.000 treballadors treballant fent aquest
sarcòfag.
Una operació suïcida amb innumerables morts, mai sabrem exactament la xifra de morts, perquè molts van morir en els anys posteriors, de leucèmia i d'altres...
De malalties derivades, no?
De malalties. L'any 2017 es va completar un nou sarcòfag, perquè el primer que s'havia construït en el 86, de qualsevol manera, tenia fuites. El 2017 se'n va construir un altre per sobre de sarcòfag. Fins i tot 2017 és ahir, 2017. Es tracta de l'estructura mòbil més grossa mai construïda, pesa 36.000 tones. I dins d'aquest sarcòfag hi van abandonar elements robotitzats que continuen avui treballant, robots, que continuen treballant dins del sarcòfag intentant retirar material. És a dir, allò és com una catifa, posar la brossa sota una catifa i mirar una altra banda. No hi podem fer res, l'únic que podem fer és això, encapsular-ho tot. I després el més recent d'accident és el de Fukushima.
Al Japó.
El març del 2011 per un fort terratrèmol.
Mira, Joan Anton, ens queda res, 30 segons per arribar al punt de dos quarts. Ho haurem de deixar aquí, però la pregunta que et feies tu, ens avançaves ja una mica a la conclusió final d'avui de l'espai, però de ciència, però és aquesta pregunta, no? Nuclear sí o no?
Nuclears avui no ens queda més remei. És que no vull dir un sí tampoc,
perquè
crec que podríem fer altres coses que no estem fent. Podríem estar accelerant més la transició. Jo soc molt crític amb això. Podríem estar fent molt més del que estem fent. Però atès que estem fent el que estem fent, avui necessitem encara, malauradament, l'energia nuclear.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.